new. And then we'll take it higher.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc me viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu. Sigui on siguis tu, l'aixes a prop teu, setmanari de la temporada amb tu.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 5 de març, m'agradaria començar el programa tornant a posar la mirada en el conflicte de l'Orient Mitjà. I és que aquest matí s'ha fet públic que Espanya enviarà suport militar a Xipre davant dels atacs que està rebent l'illa per part de l'Iran. Xipre és el país que actualment té la presidència de torn de la Unió Europea. Aquesta serà la primera participació militar espanyola en aquest conflicte, encara que en l'àmbit de la defensa, després dels discursos del no a la guerra que feia Sánchez ahir. Concretament, el govern enviarà una fragata que s'incorporarà al grup naval que realitza labors d'escorta i protecció al mar Bàltic. Està previst que arribi a les costes de Creta cap al 10 de març. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat que, tot i aquesta participació militar, la posició d'Espanya no ha canviat. No creiem en guerres, ha assegurat, i ha reiterat que la missió de la fragata serà exclusivament defensar la pau. En aquest sentit, el govern espanyol aquest matí s'ha refermat en la seva negativa de deixar que els Estats Units utilitzin les bases militars espanyoles de Rota i Morón. Una negativa que ja vam veure ahir, que ha fet augmentar les tensions entre Washington i la Moncloa. Esperem que, tot i aquesta participació militar que el govern ha accedit a fer, el no a la guerra sigui realment ferm i l'executiu de Sánchez no participi activament en aquest conflicte. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem aquest dijous. Avui descobrirem tots els detalls de la nova exposició que acollirà l'Alfolí de la Sal a partir d'aquest divendres, l'exposició La Verema dels 80, una migració civilitzada del fotògraf Jordi Mestre. Tot seguit, l'Eli Giné a l'Ensèrie ens parlarà d'Outlander, que s'acomiada de les plataformes, i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia,
Ara sí.
El micro estava apagat.
Tenim aquestes coses que passen. Doncs dic bon dia, perquè és allò de... A veure qui diu més, a veure qui diu mentides.
Sí, a veure què està passant.
A veure què està passant, sí. Perquè clar, ahir ens omplíem la boca amb oi, el nostre president, quin orgull, no a la guerra, tal, no sé què, no sé quantos. A la tarda sortia la portaveu nord-americana dient que l'exèrcit espanyol cooperaria amb el nord-americà.
Sí, això sembla ser, segons ha dit el govern, que era un farol que es van inventar els americans.
Exacte, ja va sortir ràpid l'Alvarez a dir això és mentida, no hem canviat cap posició, etc. I avui sabem que s'envia una fregata a Xipre, sí. D'acord que sí, que en posició de defensa, tot el que tu vulguis, però ja estàs participant,
ja estàs participant
en el conflicte.
Totalment, i això fa mal.
Bueno, és allò de...
Fa de mal dir, perquè pots enviar això, però què faràs després?
Sí, nedem i salvem la roba, no? Mm. Guardem la roba, perquè això és sempre ho he dit, és el que ha fet, el que fa el govern Sánchez, no? Mm. En saben molt. Perquè ahir tothom estava molt orgullós i gràcies a Déu que tenim aquest president. Bueno, doncs sempre, no tot és tan blanc ni tot és tan negre.
Aquí hi ha matisos, molts grisos.
Hi ha molts grisos i probablement avui en veiem un, no? Mm. Que és aquesta fregata.
Per això deia, esperem que aquest no a la guerra sigui realment ferm.
Exacte.
Perquè si no es queda tot en paper mullat i no ens serveix de res.
És propaganda i passa una mica, doncs, com el que li diuen els de Podemos amb el tema de Gaza, de que suporta l'estat palestí, però de passada doncs, venga armes a Israel.
Exacte,
no?
Exacte.
Aviam. Va, anem a l'actualitat local. En aquest cas parlarem de l'escultura, s'ha batejat amb el nom d'Esquena Pelats, que s'instal·larà a la rotonda de la platja. Per tant, jo crec que es mereix un aplaudiment.
A veure, espera, sí, que els tinc per aquí.
Buscar-los. Ara, perquè feia molt de temps que estàvem esperant saber què s'hi posaria en allà. S'havia obert un concurs, la gent havia, s'havia dit de tot, de què s'hi podria posar en aquella rotonda de la platja. Que s'instal·laran allà. S'hi va posar una màquina que es va haver de treure, s'hi han posat diversos arbres que no van arrelar, tots han anat morint, s'han hagut de treure.
Això vol dir que allà no hi va un arbre.
No, està clar, allà no hi ha d'anar cap arbre, doncs posem-hi això.
Una escultura.
Una escultura que, d'alguna manera, és un homenatge als escalencs, no? Amb aquest nom d'Esquena Pelats que li posarem el nom de l'escultura. Va.
Home, sempre està bé, no?, fer-nos un auto-homenatge.
Un auto-homenatge, que millor, ostres, és que a veure... Molt bé. Llavors, més coses, coses que provenen de pressupostos que encara no estan aprovats, però que sí projectats, que ahir parlàvem amb l'alcalde, zones verdes als terrenys de l'Incasol, a la closa del Llop, que ja això està projectat en els pressupostos aquests que s'han presentat de la Generalitat, estem parlant, que es van presentar la setmana passada i que estaran pendents ara d'aprovació, i també la construcció d'una rampa al Mac Empúries. Són les dues partides pressupostàries que afecten especialment a l'Escala. Les dues concentren 500.000 euros, i després, com a obra grossa, per l'Alt Empordà, podem dir pel Golf de Roses o el Mar d'Empúries, és el PlemCat, que també està projectat i que és el que s'endú tres quartes parts de la inversió a l'Empordà. Però, insistim, tot això està condicionat a que s'aprovin aquests pressupostos i en aquest sentit, doncs...
Bueno, i el ple en cap porta cua, perquè no sé si serà tan fàcil...
Porta cua, però en principi és el, està projectat amb una inversió important, o sigui que la idea és posar aquest estudi de què hi pot anar aquí o què no. Saps? Ja, sí, sí, clar, ja rebuig, però...
Bueno.
Està pressupostou. Vale.
Més
coses. L'Escala, que tanca el febrer amb 310 persones a l'atur, la xifra més baixa assolida en el segon mes de l'any, d'ençà que es tenen registres, doncs bé, perquè la resta de Catalunya augmentava, lleugerament, però aquí baixem.
Millor,
una
millor.
Tendència que també es va reproduir al gener i que marca un inici d'any de rècord en un context de millora del mercat laboral al municipi.
Perfecte, bones notícies, no, en aquest
Nosaltres,
sentit.
Nosaltres, com sempre, anem al revés de tothom, però
en aquest
cas,
positiu.
Per positiu. Vinga. També, l'Ajuntament de l'Escala i l'entitat feminista Fem Sororitat han programat un cap de setmana ple d'activitats per commemorar el 8M Dia Internacional de les Dones. Entre les activitats destaquen una caminada popular, la segona edició del documental Emprentes Escalenques i un dinar de germanor a la sala polivalent. Què hem de dir d'aquest documental? Ona Vilà...
Que el vinguin a veure.
Que el vinguin a veure, no?
Diem que el vinguin a veure i ja... Ja descobriran de què va, molt allà bé. Mateix. És que si ho expliquem aquí, la gent no vindrà.
Exacte, però, mama, però sí que hem de dir que és un documental fet per dues companyes nostres, una d'aquí, aquí que la tinc davant,
sí,
l'Ona Vilà i la Maria Negra, que s'han estat aquí deixant la pell per tenir aquesta segona edició d'aquest documental. Bueno, doncs és la presentació dels actes del 8M i entre els quals està aquest documental.
Que no ens cansarem de fer-ne publicitat, l'Ali?
No, jo vinga, insistiré. Va, en esports, el Club Rem l'Escala, que participarà per primera vegada a la regata Orio, que es disputa al País Basc, i competirà amb 24 bogadores, que es dividiran en dues traineres. És un dels esdeveniments de rem de més conegut, diguéssim, de tot l'estat espanyol, i s'estima que hi participaran 1 miler de persones. Bueno, doncs això, parlarem de rem i d'aquesta regata Orio al País Basc i la participació escalenca. Bueno, el club de rem escalenc és potent, o sigui...
Sí, sí, aquí a l'Escala tots els clubs esportius són molt potents. Ja ho he après.
O sigui, tenim el tenis taula, que òbviament doncs, és el
fa del... aigües.
No, pobrets. Bueno, és que, ells no és que facin aigües, és que els hi està costant mantenir
està costant,
la categoria. Però bueno, ha sigut molt forta...
Home, i tant, l'hem tingut a la màxima categoria durant molt de temps.
I el que deia el club de rem ara, que està agafant pes també, vull dir, perquè no tot és futbol.
No, exacte, això ho hem de reivindicar,
no
també,
tot és futbol o bàsquet, però especialment futbol. També tenim altres seccions aquí en aquest municipi que pues, també estan bé i fan la seva participació.
Vinga, I avui el protagonista, el rem.
I avui és el rem, ja està.
Perfecte.
Dit això. Anem al temps, que és una mica el que la gent vol saber. Ja, quan podrà posar les rentadores? Doncs,
sí, perquè portem uns quants dies que déu-n'hi-do.
Paciència. Aneu preparant el petate per anar a la bugaderia perquè no té pinta.
Jo crec que m'hauria de comprar una assecadora veient el clima d'aquí a l'Escala.
Tens la possibilitat de comprar-te una assecadora o anar a les fantàstiques bugaderies que s'han instal·lat a l'Escala, que n'hi ha un fotimer, allà a vinga, a portar la roba. Pel que fa al temps, això, ja van en marxa. Pluja, mala mar, tant avui com demà, ambient molt humit, dies grisos... Podria continuar, però és igual, no cal.
Bueno, deixem-ho aquí, perquè això comença a ser una mica ensupit.
Sí.
Ahir parlàvem amb la Montse, les dues cares dels valors, que el temps ens afecta, i jo crec que sí que ens està afectant una mica, aquests núvols d'aquests dies.
És inevitable, perquè a tothom li agrada veure sortir el sol. El sol, no la calor,
No, el sol.
El sol. Per tant, sí, clar, i tant que afecta l'estat d'ànim. Però bueno, total,
mira,
que tenim uns dies de llevantada, i que ja veurem, doncs...
Veurem com evoluciona aquesta llevantada i si l'hem de tenir per aquí molts dies. L'Ali, ens ho amplies, això, no sortia la paraula.
Això, sí, allà estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
el més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem conèixer l'exposició que s'inaugurarà aquest divendres a l'Alfolí de la Sal. És l'exposició La Verema dels 80, una migració civilitzada. I és una mostra fotogràfica del fotògraf Jordi Mestre, que el tenim avui aquí. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi, volem indagar una mica en aquesta exposició. Què hi trobarem en aquesta exposició?
Home, és una exposició enormement moderna, que vaig fer l'any 83, és a dir, que semblaria que és una contradicció que estic dient, però el tema de les emigracions se m'ha posat tan modern, que no tinc cap més remei que reviscolar aquesta experiència, que per mi va ser molt fantàstica, a més, i que vaig fer seguint el viatge dels veremadors que sortien de la zona de València, que és on en sortien més, anaven a l'estació del tren a la capital de València, i d'allà sortia un tren organitzat per anar fins a la frontera, i allà agafaven un tren francès. Aquest tren, evidentment, era llarguíssim, no s'acabava mai. De València a la frontera va ser un dia llarg. A més, és un temps en el que ningú feia fotos. Mm-hmm. Per tant, jo era allà com un marcià absolut, i amb el qual tothom em veia, no? Totes aquestes teories que diuen a la premsa que hauries de passar desapercebut i tal, a vegades es pot, i a vegades el que has de fer és simplement agafar la bota de vida a tothom i fer-lo xerrup.
Fer-t'hi amic, no? Perquè et deixin fotografiar-los.
I ens vam fer amics, vaig ser amic de tothom, em vaig asseure amb tothom, vaig parlar amb tothom, i després, esclar, la cosa que és des de que fas la maleta fins veure com on i com vivien a l'altra banda.
Mm-hmm. Clar, perquè això són una vuitantena de fotografies, sí, no?, que tu vas fer l'any 83.
Sí.
I, per tant, tu vas viure tot aquest procés migratori, sí, que feien aquestes persones. Com va ser acompanyar-los en tot aquest procés?
En aquell moment va ser fantàstic. Simplement, quan vaig fer aquesta exposició, també ja l'he fet en altres llocs, la vaig fer a la capital del món, que és a l'estació de Perpinyà, vaig cobrir tot el vestíbul amb aquestes fotos, i en allà al mig del Visa i Wolf Visa i totes aquestes coses, els hi vaig dir, correu per tot Perpinyà, perquè una única exposició on somriuen és la meva. I emigració no té que ser igual a drama. Uh-huh. Podria ser recursos, possibilitats. Ningú vol venir en pastera. La gent vol venir amb avió i passaport. I es pot organitzar les coses. El que passa és que, si no s'organitzen, sempre hi ha un que cobra. Uh-huh. I també s'ha de dir.
Clar, tu l'has titulat Emigració civilitzada,
sí,
suposo, per
fer... Sí, i no com els d'ara, vull dir.
Clar, perquè sí, sí. Com era el context en aquell moment?
En aquell context era que els emigrants, d'entrada, érem nosaltres, uh-huh, que és el primer que cal recordar. Però no eren només... En aquest cas són sobretot gent de poble que van a un altre poble, a collir raïm. Però entre els veremadors hi havia de tot. Hi havia estudiants universitaris que no els arribaven els diners, uh-huh, i es pensaven a passar un mes collint raïms, i a vegades bé, després acabaven d'aprofitar per fer una mica de viatge. O aquestes... però hi havia des de famílies senceres que anaven tots reunits, i que era molt interessant, perquè veus, ai, els nens, no sé què, la gent, doncs les àvies es quedaven a fer el dinar i a guardar els nens, mentre els pares estaven collint raïms. Uh-huh. És a dir, amb el qual l'estructura social era conciliada perfectament, treballaven com a bèsties, uh-huh, cobraven molt més que Espanya, perquè, evidentment, els sous sempre han sigut molt diferents, i quan acabaven tornaven a casa tan tranquil·lament i fins l'any que ve. Uh-huh. I veus que quan els arribien els patrons acostumaven a anar sempre a les mateixes cases. Oh, un any que no ens veiem, no m'agrada veure-ho, mira com ha crescut el nen. Sí, era una cosa no sé com dir-ho, se nota.
Més humana, no, potser?
Totalment.
Que les migracions que veiem ara.
Ara és indecent. I em fa molta vergonya. Em fa molta vergonya ser d'aquesta espècie, a dies. I llavors veig i vull recordar que nosaltres som els emigrants. I ara també n'hi ha d'altres, però nosaltres també som emigrants.
Clar, en aquest sentit, per això et volia preguntar, són unes fotos que vas fer el 83, que vas exposar el 2015, per què ara recuperar-les el 2025? 26, que som ara.
Sí, només hem de llegir el diari. I mirar com tracta els emigrants, com si fossin una gent estranya. Sí, no, els emigrants som nosaltres. És a dir, no sé, i a més, en un moment en què encara hi ha qui enyora el feixisme, doncs hem de recordar que aquell feixisme va fer que milions d'habitants de tot arreu, de Catalunya com d'Espanya, anessin a parar a Alemanya o anessin a parar a França, o com aquest cas, que és un cas que jo trobo molt més amable, fossin emigrants temporals, que després poguessin reincorporar-se a la seva casa, al seu poble i a la seva realitat antiga.
Creus que aquesta exposició ens pot fer canviar una mica la mirada sobre aquestes emigracions?
Espero que alguna vegada tinguem una mica de consciència, que tinguem consciència de tantes coses, tinguem consciència de que ens està caient el patrimoni a terra i no estem fent res, no tenim ni tan sols guies per saber on tenim les 130 esglésies romàniques de l'Alt Empordà, on romàniques o anteriors. Espero que tinguem una mica de vergonya i que mirem els nostres veïns com si fossin veïns.
En aquest sentit, m'has comentat abans d'entrar aquí a l'estudi que aquestes fotografies tenen un format molt gran, no? Explica'ns una mica com és aquesta exposició.
Sí, aquesta exposició és això, cada fotografia fa un metre de llarg o d'ample, segons si són verticals o horitzontals, però fan un metre. És a dir, les cares de la gent són molt semblants al nostre tamany de cara, no? És a dir, que ens hi podem sentir molt i molt identificats. I això ha fet una cosa que no m'hagués esperat mai, que m'hi he trobat en diferents llocs on l'he posada, que és que m'ha vingut gent que m'ha dit, en aquest el conec.
Ostres!
Perquè resulta que aquesta exposició, més que fotografiar gent, he fabricat arquetips. Amb el qual aquest tipus no has conegut, però te'n recorda tant i tant un que coneixes, perquè aquest model de personatge encara existeix. I va dir, no, perquè te juro que ho vaig veure la setmana passada encara, que som, que em conec des de petits. No, fa 42 o 43 anys i és de València.
És a dir, és impossible que el coneguis, eh?
Ara, veus la gent com me saluden, per exemple, hi ha una foto de les que anuncia l'exposició fora, hi ha una amb el passaport, va, home! Esclar, com que vaig córrer tot el tren, feia, no sé, 8 hores que no em veia, i dius, home, tu per aquí? I jo segueixo, fins a l'altra banda. I quan vam arribar a Montpellier, va venir l'alcaldessa a rebre'ns. És a dir, a veure, què estem fent? Què esperem?
Ets fotoperiodista, has treballat molts anys al Periódico, a l'Avui. Quan fas fotografies, en què et fixes o què hi busques?
La vida, que deia l'òpera, no? És a dir, la vida, bàsicament, sobretot. Una amiga meva em va fer una pregunta justament amb aquesta exposició. M'ha dit, què t'agrada de les fotografies? Jo vaig dir que molt pocs elements diguin moltes coses i que a més tinguin ritme i harmonia. Em va dir, hosti, però això és molt difícil.
Clar.
I vaig dir, doncs, home, si no ho saps fer, fes-me cremé.
Clar, suposo que són molts anys, no?, de dedicar-se a la fotografia.
I encara n'aprenc.
I de les 80 de fotografies que es poden veure a l'Alfolini, alguna que destacaries per alguna cosa en concret?
He tingut el problema amb aquesta exposició justament de la falta de singularitat. perquè trobar una fotografia que me la representés totes és més aviat una pel·lícula, aquesta, això. Mm-hmm. Però hi ha una fotografia que sí que vull remarcar, i és l'última. És, hi ha un dormen en els dormitoris, hi ha pintat a la paret la Falç i el Martell amb un 4, la Quarta Internacional. I a davant hi ha una noia amb una gorra, que acaba de venir del camp, sense treballar, i al costat seu hi ha la bossa del pa que acaba de recollir amb el Fodalís. Uh-huh. És a dir, que aquesta guerra de símbols me sembla molt significativa, no?
Home, i tant, no? Estan com tots allà concentrats en una fotografia.
Sí, tens el Fodalís, que és el símbol monàrquic francès, i tens el Quart Internacional, que és el pensament dels que estan allà.
Uh-huh. Sembla també una contradicció, no?
Sí, però potser és una paradoxa.
Una paradoxa de què necessitàvem, no?, el sistema francès.
Ens fa falta això, doncs ens ho agafem i ja està, sense gaires més manies, no? I l'altre sempre a dintre. Vull dir, vaig trobar molta gent, en el poble aquest Riola hi havia gent molt dura, és a dir, gent d'aquesta del Partit Comunista Internacional, o sigui, els Grapo, que jo em pensava que no existien, que era un invent franquista, doncs resulta que ja n'hi havia del Grapo. O sigui, gent molt radical, no? Però a la vegada, això, solidaris, amables, una gent estupenda.
I aquesta exposició l'inaugureu divendres, aquest divendres, a l'Alfolí de la Sala. Explica'ns una mica com anirà aquesta inauguració.
Bueno, s'ha de veure. No, aquesta inauguració és bueno, suposo que ens haurem d'explicar tots una mica i intentaré fer veure una mica el que acabo d'explicar, de fet, no? I a més a més sempre és un moment fantàstic perquè és una reunió de gent i amics i de gent que passaven per allà, que són els més interessants potser.
T'has trobat alguna vegada que has exposat aquesta exposició de trobar descendents de les persones que vas fotografiar?
No, ja t'he trobat alter egos, però descendents no, perquè són de lluny, són de València. En aquest cas he trucat a l'alcaldessa de Riola per explicar-li aquesta exposició aquí, i que si volen passar que em truquin i que els hi faré la visita també, perquè llavors podria ser que sí que en trobéssim.
Clar, perquè tu l'havies exposat mai a València?
No. Mm-hmm. No, vaig intentar-ho a Barcelona, però l'espai que em van oferir era massa petit i no... És que aquesta exposició té la virtut i el defecte de que és enorme. O sigui, aquí al Fulli de la Sal, que suposo que tots el coneixeu, ocupa tres sales.
Déu-n'hi-do.
I a més, ocupa tres sales, sovint una foto sobre l'altra, amb dos nivells, diguem-ne, una sota l'altra. I, esclar, això no hi ha espais d'aquest calibre. Molt sovint les sales d'exposició s'estan pensades per coses de 10 centímetres per 10 centímetres. No.
Clar, exposicions més petites, no?
Sí, que no. No, i no aquesta bestiesa de tamany.
Doncs, Jordi, que vagi molt bé aquesta exposició, aquesta inauguració, i esperem que molta gent pugui venir-la a veure, no?, i que ens faci pensar una mica en com eren les emigracions ara i abans i com són ara.
Sí, penseu que som nosaltres. Moltes
doncs,
gràcies.
Jordi, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Fins ara.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de fer un repàs a les plataformes amb l'ensèrie de la Lali Giner.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts a l'ensèrie en aquesta setmana post-Goyes i amb un munt d'estrenes a la cartellera digital, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dilluns a Movistar Plus i trobem Riot Women.
Just when you finally think I've got it sorted,
L'acció es desenvolupa en una petita localitat de Yorkshire. Una professora jubilada, una policia, la mestressa d'un pub, una comadrona i una lladra decideixen formar una banda de pop-rock i participar en un concurs local de talents.
My family's had this land for almost 150 years. The only thing I ever wanted was taken from me.
També des d'aquest dilluns, Sky Showtime s'hi estrena Marshals, una història de Yellowstone.
Welcome to the U.S. Marshals. Hey, Casey, are you more Marshals?
Tom never shared you his buddies with Casey Dutton.
Luke Grimes torna a interpretar a Casey Dutton en aquesta sèrie derivada de l'univers de Yellowstone.
Does any of this ring a bell? No, but I dig his hat.
Després de deixar el ranxo de la família, el protagonista s'uneix a una unitat d'elit dels Marshals, on combinarà les seves habilitats de cowboy amb les de Navy SEAL per impartir justícia a Montana.
The autopsy's gonna say heart attack.
Excuse me.
What can I do for you?
Special crimes.
Encara des d'aquest dilluns, HBO Max, hi trobem D.T. Lewis.
I saw this thing. An app, DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it.
La minissèrie es centra en un triangle amorós entre tres adults que experimenten la crisi de mitjana edat, una relació que portarà a un d'ells a la mort.
El poder y el secretismo caminan de la mano. Si conseguís exponer el secretismo, tal vez podáis acabar con el poder.
Des d'aquest dimarts a Filmin i arriba The Hat.
Atacar el periodismo no era lo más sensato del mundo.
Nadie me aguanta, no
puedo. Vamos, yo sí. La mayoría de veces.
El director i creador de la multipremiada Adolescència, Jack Thorne, presenta aquí la seva nova producció. Una història real darrere l'escàndol de les escoltes il·legals de News of the World, la versió dominical de The Sun, i per la qual es van punxar els telèfons de polítics, actors i famosos, entre els quals Boris Johnson, Elle Macpherson, Jude Law o Gwyneth Paltrow, entre molts altres.
Si era mira, Nick Davis.
No confiava en nadie y se alimentaron.
Mentre el periodista descobreix proves del pirateig telefònic, un exdetectiu de policia investiga l'assassinat sense resoldre d'un investigador privat.
Nos vamos.
Buen chico.
¿Os acaban de llegar? Cazar a las 4 es un poco tarde.
Ya te digo.
Des d'aquest dimecres a Apple TV hi arriba Furtivo.
No entiendo por qué han ido a por nosotros.
¿Os habéis metido en algún lío?
Pues no. ¿Qué hará la policía cuando se...
¡Olvídate ya de la policía!
¡Habéis matado a un hombre, joder!
És un thriller francès que segueix un home que, junt amb els seus amics, surten a caçar tots els caps de setmana, però un diumenge es topen amb un altre grup de caçadors que comencen a perseguir-los sense cap explicació.
Sherlock.
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 Sherlock Holmes, senyor.
Un nombre poco común.
Encara aquest dimecres a Amazon hi trobem El joven Sherlock.
No confío en usted.
Ni yo en usted.
Aquesta reimaginació del preciat detectiu ve de la mà del visionari director i productor executiu Guy Ritchie i narra la història dels orígens del personatge de Holmes en un misteri reverent i ple d'acció que segueix les primeres aventures de l'icònic detectiu.
Me he dado cuenta hace poco de que he perdido la capacidad de cautivar. ¿Dónde vas?
Una amiga.
Aquest dijous a Netflix hi arriba Vladimir.
Mi hija.
¡Para!
Considera que como persona soy inútil. ¿Sobre alguna silla?
Una professora d'anglès s'obsessiona amb un nou company. El seu matrimoni i la vida professional ja complicades es veuen submergides en el caos total. I dissabte, a Movistar Plus, hi arriba la vuitena i darrera temporada d'Outlander.
What's wrong?
Frank Randall. He wrote, there'll be a battle in about a year's time at a place called King's Mountain. Says I die.
Aquesta última entrega transcorre durant la Guerra d'Independència d'Estats Units i es basa en el final del vuitè llibre, el novè íntegrament, i el desè que l'escriptora Diana Gabaldon encara no ha publicat. De fet, segons ha avançat l'autora, el final de la sèrie no serà el mateix que el de la saga literària. Arribem al moment de la recomanació i avui destinarem aquest espai a parlar-vos de les grans triomfadores dels Goya que podeu trobar a les plataformes. Les tres principals guanyadores són Los Domingos, Cirat i Sorda. Totes tres les podeu trobar a Movistar Plus i pel que fa a la producció d'Eva Libertad, també disponible per lloguer a Amazon Prime, Filmin o Apple TV.
Eso es serio, ¿eh?
Entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
Comencem per Los Domingos, la gran triomfadora de la nit. Amb 13 nominacions, la pel·lícula de Laura Ruiz de Azúa s'ha acabat emportant les 5 més preuades estatuetes. Millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu protagonista, millor actriu de repartiment i millor guió original.
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla. Madre, lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Però parlem de la trama de Los Domingos. La pel·lícula narra la història de la Inara, una jove de 17 anys que ha de decidir el seu futur universitari mentre afronta les expectatives de la família.
Estàs rient de mi. I tus queridas monjas también. Contesta.
Ya eres
tú, sigue prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención.
Finalment, però, anuncia que vol ser monja de clausura.
Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
¿Cómo se le va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.
Los Domingos, com dèiem, està disponible a Movistar Plus des del passat 27 de febrer.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
L'altra gran guanyadora és Cirat, una de les pel·lícules de l'any. De fet, la cinta d'Oliver Laxe és la representant espanyola en els Oscars 2026, amb dues nominacions.
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
Aquí, els Goya comptava amb 11 nominacions i finalment s'han dut 6 estatuetes. Millor música original, millor muntatge, millor so, millor direcció de producció, millor direcció de fotografia i millor direcció d'art. En definitiva, Goyas tècnics.
Aquí solo hay polvo.
Sobre la trama, Cirat segueix un pare i un fill que recorren les raves de Marroc buscant a la filla i germana desapareguda. El punt de partida és una festa a les muntanyes on s'uneixen a un grup per dirigir-se a una última rave al desert amb l'esperança de trobar-la allí.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La cinta va arribar als cinemes al juny, però ara ja la podeu veure a Movistar Plus.
Lía. Bonito, un poco modernillo, ¿no? Sí.
La sorpresa ens la porta Sorda, una història basada en el curt del mateix nom que s'ha coronat com una de les pel·lícules de l'any. Dirigida per Eva Libertad, Sorda comptava amb 7 nominacions i finalment s'han dut 3 premis, millor actor de repartiment, millor direcció novell i millor actriu revelació.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
Vas a estar
intentando. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
Ángela, mírame, mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale?
Sorda narra la història d'una dona sense audició que decideix ser mare junt amb la seva parella. La pel·lícula explora de forma crua i sensible les pors, la falta de referents i les barreres de comunicació a les que s'enfronta la protagonista en aquest procés maternal.
¿No sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
Sorda també es pot veure a Movistar Plus i si no disposeu de la plataforma sempre podeu llogar-la a través d'Amazon Prime, Filmin o Apple TV.
Hábleme de usted, Vicente.
¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber?
¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día?
No lo sé. ¿Tomar el sol?
Finalment, us afegim una darrera proposta, Mas Palomas, la pel·lícula protagonitzada per José Ramón Sorois, que optava a 9 premis i finalment s'ha fet amb el Goya el millor actor protagonista.
Tú dame a un tío bueno de 40 años, a ver si soy de ritmo lento.
¿Hay algo más que debamos saber?
L'argument ens porta fins al Vicente, un home obertament gay de 76 anys que, després de trencar amb la seva parella, porta la vida que sempre ha volgut a Maspalomas. Un accident inesperat, però, l'obliga a tornar a Sant Sebastián i retrobar-se amb la seva filla, a qui va abandonar anys enrere.
Bueno, Vicente, ¿hay algo que eches de menos?
Nadie en la residencia lo sabe.
¿Para qué?
Es una...
Maspalomas va arribar als cinemes des del passat 26 de gener i des del 22 de febrer està disponible a Movistar Plus, però també la podeu veure a Filmin o jugar-la a Prime Video.
Hey, yo no soy tu enemigo. Ánimo, Vicente. No me he portado bien contigo.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia, al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-7-10-00. 972-77-10-00.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I arriba el moment de donar pas als impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Bon dia, com esteu?
Bon dia, bon dia.
Molt bon migdia, què tal?
Bon dia,
què tal, què tal, què tal?
Esperant, refugiats de la pluja.
No? Sí, refugiats una mica, aixapluc de la...
Aixapluc,
de la pluja.
Sí, 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 sí.
Bé, és això, està plovent.
Està plovent, està plovent, eh, Sergi?
Està plovent, sí, sí.
Arriba la pluja.
Aquest any ha vingut així, que vols que fes...
Quants dies ens durarà aquesta pluja, Sergi?
Fins dissabte, més o menys.
Fins dissabte.
Sí, un altre cap de setmana mig emmerdat amb el temps.
Però diumenge podem posar rentadores?
Oh, ja veurem. No està del tot clar. Podem començar a posar rentadores.
Bueno, va, en fi, de què voleu parlar avui?
Parlem de rentadores?
De rentadores, podem parlar de rentadores.
Però de rentadores quan s'espatlla, no quan...
Ostres, les rentadores quan s'espatlla. És horrible, això.
És una murga, eh?
És una murga, eh?
Perquè fins que no la tens arreglada no pots fer rentadores.
Clar, no pots fer rentadores. Ara que hi ha les bugaderies, que deia l'Alca...
Sí, és veritat.
Ara ho tenim millor, perquè hi ha bugaderies, secadores...
Exacte, bugaderies que abans els veiem a les pel·lícules americanes.
Ja ha arribat això aquí, eh?
Ja ha arribat això aquí.
Ja ha arribat aquí, que aquí no gaire lluny en tenim una.
Però el xollo és qui munta una cafeteria o algun bar, o sigui, al costat d'una bugaderia.
Home, tu diràs.
Però és que la mateixa bugaderia és aquesta d'aquí, en passo ja té una màquina.
Però no és el mateix una màquina de banking que si et posen un bar allà que et fan el cafè de veritat.
Em penso que tenen hasta microones també.
Sí, però no és el mateix. Això és una merda, parlant en pla. O sigui, tu t'has de socialitzar mentre poses la rentadora. Tens dues opcions, o socialitzar-te dintre de l'espai de les rentadores, no dintre de la rentadora.
No, home, dintre de la rentadora no, eh?
L'espai de la, perquè dintre de la rentadora no te socialitzes, te mereixes. Però dintre de l'espai de la rentadora, de la bugaderia, pots anar a socialitzar, jo què sé, es pot anar a lligar a una bugaderia, per exemple.
Bé, mira. Sí, podria ser. Bé, podria
és que,
ser,
de fet, ara Sergi es pot lligar tot arreu, no?
El que passa que, també tens el problema que hi ha gent que... Tampoc s'hi queda.
Per això és el que deia jo ara.
T'he programat i dius...
La gent no s'hi queda.
S'hi queda i se'n va.
Per això has de posar el bar al costat, perquè la gent se'n vagi al bar.
Aquí pots suceder.
Perquè la gent aprofita per fer coses. Però cosa que a mi... deixar la meva roba sola a la bugaderia, o sigui, el fet de deixo allò allà en marxa...
Jo seria la típica que m'hi quedaria marxut, per si un cas.
Marxut...
I per a saber què trobes.
I si algú ha vingut i s'ha confós de rentadora i agafa la meva roba?
Oi, si la rentadora ha acabat abans i com que la gent és tan impacient, te l'obre, treu la roba això, i fot la seva. I, i després tens la teva roba allà.
Tens la roba per allà tirada, home, per allò. No, és la, la teva roba és si algo de propietat molt, molt sí, personal.
Si algú troba el teu tanga, allà. De qui és això?
O més fotut. Si el tanga se't perd, els mitjons se't perden pel forat de la rentadora. Perquè a casa més o menys ho controles, bossetes vàries i coses de parall.
Perquè el mitjons sempre és el que es perd a les bugades.
Això ho diràs tu.
Això és una cosa increïble.
No he perdut la rentadora.
És increïble, això, els mitjons.
Els mitjons, a mi, desaparellats. Bueno, desaparellats, això sí.
Bueno, i a mi m'ha passat que m'he deixat un encara al cova de la roba.
Sí.
Que no, aleshores busco i la parella... Ah, vale, està dintre el cova, que se't ha traspapelat i no l'has posat a dintre la roba.
Per això,
o poses dues rentadores
aquelles maques per posar els mitjons a dintre i les coses per no perdre'ls. Per no perdre'ls.
És que té tot una història. I de fet és curiós perquè aquí ja han sortit negocis paral·lels a aquesta bugaderia, perquè enfrenta hi ha obert un negoci que allà et planxa la roba.
Ah, sí?
És tot un cercle.
Sí.
Carai. I hi ha després les bugaderies de mascotes.
Però això, un moment, també, això d'aquest planxin la roba, llavors te l'has d'endur cap a casa, no té una arrugada?
No sé si...
No sé si té massa...
Allà enfrente...
És que si l'has de posar dins d'una bossa, quan arriba a casa torna a estar arrugada.
Clar, suposo que ja t'ho deuen entregar bé, m'imagino. M'imagino, esclar, que t'ho deuen de la manera que t'entregui.
Sí, però amb una caixa ben posadeta, no? Amb una... L'has de baixar...
Les bugaderies...
Amb allò que porten els famosos quan van als...
De fet...
Els esdeveniments, no? Sí, aquells penjadors així tan grans.
Les bugaderies, les clàssiques, sempre te donen la roba planxada. Quan tu anaves a les bugaderies, jo he estat visquent fins aquest estiu, que en tenia una frenta de casa, doncs hi havia allà una bugaderia, i sí, jo veia que allà estava la Dolor, que era la que portava, i després hi havia, tenia una o dues noies que anaven planxant la roba. Tu te donaven la roba, si
ja
portaves llençols, o llençols sempre amb una funda de plàstic, i tot, i si anaves a portar la camisa també planxada, si anaves a portar qualsevol
cosa. Però si ara no es planxa la roba, Joan.
No.
No, jo no tinc planxa, jo no planxo.
Jo tampoc planxo.
Bueno, a casa sí que planxem, encara.
Ha estat un dels traumes de casa meva, de nen, no planxes. Dic, no.
Sí, a mi no m'ho han dit directament, però jo crec que ho pensen.
Jo prefereixo dedicar el meu temps a fer una sèpia guisada o un estofat que no a planxar la roba.
És que al final tu la poses allà a l'armari i amb el pes de la mateixa roba ja queda llisa.
Ja queda planxada.
Ja queda llisa. Tu saps la mà d'hores que perdien els meus pares planxant? Home!
Per exemple, els pantalons amb la ratlla al mig.
Bueno, és que no n'hem tingut mai d'aquests, nosaltres.
Però vosaltres sou persones que no porteu camisa.
Jo en tinc camises.
Jo no.
No t'he vist mai de la vida en camisa.
Fals,
el dia que te vegi en camisa, digue-m'ho que m'aprengui un parell de pastilles.
Jo en tinc i me n'he posat, i a l'estiu també. Me n'he posat a vegades.
Jo aquí no t'he vist mai, sempre te veig amb el jersei
i amb el collar de les claus. Demà, Sergi, amb una camisa.
Vale, em posaré una camisa, Joan.
Vinga, va.
En tinc de manera llarga.
Les camises solen quedar arrugades a la bugada. Això sí que és una cosa que sí que ha de passar per l'estat. Joan, quin és el vostre sistema perquè no s'arrugui una camisa?
Portar-la arrugada.
No, però és que si tu les tens molla pel propi pes de la roba...
Ja sí, queda
planxada, sí.
Sí.
I si no, tu les tens allà sobre el llit, fas així una mica amb les mans, poses quatre llibres que facin pes...
O sota el llit, també.
Quan fèiem a l'herbari de la carrera, posaves els llibres amb allò que passaven...
Val posar-la sota el llit, que també havia gent que ho feia, posava pantalons...
Jo això ho he sentit, però depèn del matalàs que tinguis, queden les marques del matalàs.
Queda la marca del somier, no?
Clar, no és bona idea.
No.
Bueno, pues
I si no, anem arrugats per la vida, que tampoc passa res.
No passa res anar arrugat. Arrugado por la vida.
Depèn d'on te vagis.
Clar, sí, depèn d'on te vagis. Però ja veuràs com, Joan, d'aquí un temps...
El teu casament no te pots plantar allà amb una camisa arrugada, que queda molt malament, queda lleig, no?
D'aquí un temps serà moda anar arrugat, ja
veureu. D'aquí un temps serà moda. Ja hi va haver una època que es portaven les camises arrugades.
Sí. Jo la primera vegada que a mi m'havien renyat molt, perquè la camisa sempre per dintre els pantalons, i després va haver sortir la moda que es portaven
per fora.
Les bronques... Posa la camisa, gurnesta, te deien.
Tota la vida per fora, la camisa.
I ara, les camises es porten per fora, però aquella època, nosaltres venim d'una època que tot ve anar per dintre, tot ben posat i tot ben... He vist anar com un no, figurí.
No. Veniu d'una època una mica estricta, no? Amb el tema de la clenxa, roba.
Amb la clenxa al mig, sí. I ben pentinat.
Sí, 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 sí. Estricta, sí, venen d'una època una mica estricta.
Una època una mica estricta, no, encara, de la roba.
Nosaltres, la meva generació, encara la vam patir aquesta època estricta de quan érem petits. O sigui, d'anar ben vestidets, d'enclenxinats...
Les sabates enllustrades...
Les sabates de xarolín...
Com podies jugar amb les sabates de xarol?
No.
Les pelaves cada dos per tres?
No, però jo no. Les sabates de xarol, jo, a la meva època, es portaven per mudar.
Clar, clar, bueno, però el dia que has de mudar, el diumenge, si ja te'n vas a dinar amb la família, també jugues, no?
Jugaves, no? Sí, bueno, quasi clar. No jugaves. Perquè abans, ara també això ha passat. I no sé què. Però abans, clar, tenies la roba del diumenge.
Sí.
La roba de cada dia, la roba del diumenge.
Jo ara és al revés. El cap de setmana em poso la roba d'anar a la muntanya, o d'anar al xandall, o d'anar a pescar, o de coses d'aquestes. És el canvi.
Això s'ha perdut, almenys aquí.
Home, sí, sí. Jo fa molt de temps que no tinc roba de mudar. O sigui, em poso el mateix. Si m'he de mudar, com si no ho he de fer.
Aquí s'ha perdut. Jo havia viscut com es havia anat perdent, es havia anat deixant. Però... com vaig a Andalusia, al poble de la meva dona, allò encara ho segueixen, però
sí?
Tots, eh?
Ostres.
Gent de la... Bueno, gent de la meva edat és normal, però gent de 20 anys, de 14, 15, allò, els diumenges els veus tots ben mundats i tots ben... Sigui la, tinguin l'edat que tinguin. Jo, que és curiós, això.
Perquè són una mica cayetanes. Sí. Cayetanegen. Senyoritegen andalusos.
Ja els ha tocat el rebre.
Però pensa que són de totes
les... Ja, de totes les classes.
Els cayetanos ja hi van sempre.
Ja hi van sempre, ja hi van sempre.
Jo també, que no m'he posat per què entenem mai... per mudat, eh? Aquí és un altre debat, eh? Què entenem per anar mudat?
Bueno, és la roba aquella que... Antigament,
els més llisos, més macos,
ben planxadeta, ben d'això, la roba que acabes de, que te compres, estrenes, que també la portes un cop a la setmana.
Sí. Així una mica seriós, no?
Exacte.
Per anar mudat, no entenem Decathlon, per exemple.
Que te la posaves per anar a l'esclavar.
Vaig mudat del Decathlon, estreno pantalons.
Aquí,
bueno, si són uns pantalons nous i llisos...
Aquí el que ens va cotxar, aquí a l'escala, va ser la primera vegada que vas veure algú passejar, i això ho feien els francesos, passejant en xandall pel carrer.
Ah! Ara ho fa el Jordi Évole, això de passejar-se en xandall pels puestos.
Però va, ara que tothom va amb roba esportiva i tot això, però aquí, com, aquí no es portava, fins que no van arribar els francesos que van posar aquesta moda, que deien, van aquesta gent en pijama pel carrer.
I ara el que s'han recuperat són molt els xandalls dels anys 90. No sé quin... Té un nom, la roba aquesta, la fibra...
Vintage o...
La fibra...
Sí, no sé com es diuen, però aquests que tenen tants colors i... Sí.
Dels Meiva dels 90, dels entrenaments del Barça dels anys 90, que sortien, ara que van fer el documental aquest del Risto Stoikov, es veia gent amb això. Jo, Joan, el que encara no m'he posat mai és una corbata.
Ah, jo sí, sí. Bueno, un traje.
Ni un traje.
Jo el traje sí.
Bueno, el traje, quan, suposo que quan vaig fer la comunió. Però,
què vols dir, suposo? Que no te'n recordes?
Tinc fotos.
Jo no vaig portar traje, eh? A la meva època vaig ser dels que vam desertar de portar
de marinerito.
De marinerito. La meva generació va desertar d'anar de marinerito, tot i que hi havia algú que hi anava, però nosaltres...
Bueno, sempre queda algú.
I ni traje. Jo
no, no era
curts,
de marinerito. No.
Un jersei, amb un jersei obert... I un altre tancat, dos jerseis.
Jo corbata mai a la vida, i pajarita quan faig d'esquirol a la Festa de la Sal.
Bueno, però l'ocasió s'ho val.
Sí, l'ocasió s'ho val.
Esclar, els casaments normalment sí que he anat amb corbata.
Jo no, mai, els casaments mai.
El traje que és el mateix, que ara que ja quasi ja me va a mig unell.
Jo a l'últim casament vaig anar amb bambes i tot.
Ole,
ara el traje amb bambes és el que es porta.
Perquè se'm van fer molt bé les sabates. Tenia unes sabates i del camí de l'Ajuntament al Porall se'm van començar a desintegrar i aleshores vaig tornar a l'hotel a posar-me les bambes. Les
bambes
i ja està.
De fet,
perquè eren unes sabates que no em poso mai sabates jo i les tenia a casa i me les vaig posar, però de tant posar-les que es desfeien.
Clar.
Però de fet, ja, ara ja s'hi va. Veus que...
Sí, ara es fan unes combinacions molt grans.
Ah,
tatuatges d'allò, i les bambes blanques, sobretot blanques, que es veu. Que...
Això, aquesta moda de les bambes blanques...
És horrible.
És horrorosa.
I de les colzeres, de les americanes, aquelles amb colzeres... Sí. Veus determinats homes del temps presentant el temps a la tele amb americanes amb colzeres i bambes blanques...
Però jo en tinc una.
Nen, no, per favor, estilista, no.
Segurament la portaré, tinc una d'americana amb colzeres. I després, ara que parlau de les bambes, i llavors explico-t'hi històries d'aquelles de la bola cebolleta, antigament, quan anàvem a col·legi, els nois no era prohibit portar bambes blanques. Les bambes blanques eren per les noies. I el noi els aportava amb les blaues.
De veritat, que feien aquestes distincions,
sí,
així?
Blanques eren per noies i blaves eren pel noi.
Ostres, sort que ho hem superat, tot això.
Sort, sí.
Doncs això, abans anava així.
Bueno, depenent de com, perquè encara hi ha alguns...
Tampoc hi havia gaire...
Bueno, hi ha alguns col·les que encara separen així molt per sexe, és veritat.
A part de l'uniforme, nosaltres...
Hi ha algunes famílies que encara el del rosa i el blau encara no han superat.
Nosaltres anàvem en blau, jo quan anava... Vaig anar aquí els germans a Tarruella, els nois anàvem amb la bata blava, amb el nom aquí, i les noies anaven amb una bata de color, a quadros de color ros i blanc.
Déu-n'hi-do, mare meva.
Així anàvem, fins que després es van treure, però els uniformes eren aquests. A l'època que anàvem. Ara els col·legis que van d'uniforme van tant... El noi és que els nois, excepte, uns porten faldilla i altres porten pantalons.
Clar, que això tampoc em sembla bé, perquè carai, no poden portar pantalons, les noies. No. O faldilla,
si
els nois.
Si vas al Badruna, si vas al Sant George School, i no o sé quin col·legi més, i les Alzines...
Tots aquests col·legis que no haurien d'existir, no haurien d'estar subvencionats.
Exacte,
ni
sí. Que haurien de ser privats en comptes de concertats.
Doncs tots aquests que porten uniforme, els nois van amb pantalons i les noies amb faldilla. A l'estiu, els nois poden anar amb pantalon curt i les noies continuen anant amb faldilla. A l'estiu, quan arriba ja a la primavera.
Que cadascú vagi com vulgui, no?
Que vagi final... com bonament, com cantava aquell, no? Com bonament li plagui.
Exacte, ens vestim, cadascú es vesteixi com bonament... Això no és Miquel Martí Pol?
Sí, Miquel Martí Pol, exacte.
Mm. Bueno,
sí,
sí. I els paletes què?
Tot està per fer, tot és possible.
I tot és possible.
També és Miquel Martí
Pol.
I si es llevem Vendora,
tindrem unes pas.
En Reixap va dir...
Això no és Miquel Martí Pol.
Quan li vam preguntar a Carlos Reixap va dir tindrem més temps per dormir.
En Reixap que no s'ha aixecat en sa puta vida d'hora, ni ha corregut.
No, la famosa frase corres de covardes...
Corres de covardes és del Reixac.
I, a més, els articles que feia Mundo Deportivo, el títol era aquest, Correres de covardes.
Havíem de parlar de paletes, no?
De paletes.
Se'ns ha fet una mica tard, per parlar de paletes. No, ens queda un minut.
Continuem, no.
La saga de paletes continuarà.
La saga dels paletes continuarà, perquè encara no han arribat.
Què vols dir que no han arribat?
Que no han arribat els paletes.
No,
ah, clar, no n'hem pogut parlar. Així a vegades em descol·loqueu una mica.
I encara no han arribat els paletes. Jo el dia que m'arribin els paletes a casa, que encara estan per arribar, aquell dia parlarem de paletes.
De paletes.
Perfecte, doncs mira, si la setmana que ve ja tens paletes a casa, parlem de paletes. I si no, ho anirem posposant.
De paletos, que n'hi ha uns quants. Això és l'altra excepció de la paraula.
Tens el fuster, tens el lampista...
Sí.
Vull dir que té... Hi ha gent d'aquest que té història.
Els oficis
aquests de les cases.
Els oficis aquells que cobren el triple del que cobro jo. Vale.
Bueno.
Home, els lampistes van haver-hi una època que es van fer d'hort.
Bueno, amb el boom de la construcció...
Trobar
un paleta abans, bueno... Sí.
Un bon paleta,
Un bon paleta, ja era difícil trobar un paleta. Hi havia llista... Els paletes tenien llista d'espera.
A hores convingudes.
Que d'això, que construint a tot i tot, havies d'anar apuntat a la llista. Tenia la secretària...
Bueno, ara s'està construint força, també, Ves a saber que no també hi hagi llista d'espera.
Podia ser.
Mira, ho podem investigar per la setmana que ve.
I paletes remendistes, d'aquests que fan remiendos, pocs n'hi havien, també. Perquè, esclar, tots ja anaven a les grans...
A construir gran, no?
A construir edificis, a fer un grup que feien de cases... Però hi va haver-hi una època, sí, que vull dir que algú que vingués a fer un remiendo...
Un paleta xapucero.
I si te venia algú...
Paletes remendistes o paletes xapuceros?
Ui, és una diferència gran, aquesta. Paletes
xapuceros, Jo he conegut paletes que... comencen a foradar una paret i acaben a l'altra casa.
Sí.
Home. Això, i llavors què?
Ens va passar.
Mare meva.
Jo conec un cas també, amb un bar d'aquí a l'Escala, que li van fer unes,